El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Les 10 i 8 minuts, amb el Ferran Casas, l'Odeia Echarte i la Isabel García Pagant, després de l'entrevista al conseller d'Interior, Miquel Sánchez, després de confirmar que les restriccions que tenim ara es mantenen, es prorroguen almenys una setmana més, i també que estan estudiant al Departament d'Interior el que ja fa dies que estem parlant, les vegueries, les regions sanitàries, els confinaments a la carta, etc etc. Pandèmia per una banda, la querella per la noia que li van buidar un ull per l'altre, i no sé si hem parlat d'alguna qüestió més amb el conseller, però què en voleu destacar vosaltres, Ferran?
Home, no...
Ah, sí, jo... i mala praxis, que ha dit també que estava signant cada dia investigacions per males praxis.
Sí, jo em volia referir a això darrer, perquè hem tingut els casos que hem vist de les actuacions durant les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél. Vam tenir, sobretot, les protestes per la sentència del Tribunal Suprem, quan es va dir que es va obrir aquella auditoria més gran de la història dels Mossos, que va implicar a més de 50 agents del cos, i que al final doncs només va acabar, que sapiguéssim, amb una sanció. I de fet fa poc també hem tingut a Barcelona, vull dir que no és una cosa exclusiva dels Mossos, hem tingut a Barcelona el cas del Marjan, del sense sostre, el que van pegar un tret a la Guàrdia Urbana, al passeig de Gràcia, i que...
Passeig Sant Joan.
Ai, al passeig Sant Joan, perdó. I que la gent de la Guàrdia Urbana doncs ja està tornant a patrullar amb normalitat, malgrat doncs que el tema sembla que no està gens clar, no? És a dir, al final ens demanen a la ciutadania que confiem cegament, confiança cega i pràcticament acrítica amb aquests processos interns dels cossos policials, però clar, hauríem de tenir la certesa, o l'administració s'hauria de preocupar de transmetre, doncs, que són rigorosos i que són contundents, no? I alhora que és transparent, no tant el procés en si, que jo puc entendre, doncs, que evidentment per la feina que fa la policia doncs, pot ser més delicat, sinó quins són els criteris. És a dir, a mi, el que li he preguntat abans al conseller, és a dir, em sembla inexplicable que un protocol d'ús de projectils de FOAM no sigui públic. És a dir, i que no sapiguem els ciutadans de quina forma ha d'actuar la nostra policia. Després, evidentment, si no actua com toca, doncs hi ha d'haver un procediment que afecte a un agent, i això doncs també té uns protocols, diguem-ne, de privacitat. Però saber quin és el criteri, ostres, només faltaria, no? I si nosaltres no... I si no hi ha aquesta mínima transparència, no hi ha una percepció de que hi ha contundència quan les coses es fan malament, això que ell ho ha reconegut, ha dit, és que podeu explicar en poc totes les sancions que posem, perquè, clar, perquè, bueno, hi ha molta pressió dels sindicats policials per no desprestigiar el cos, però és que la confiança dels ciutadans en qui té el monopoli de la força s'ha de basar en això. A mi, ostres, em preocupa.
Isabel.
Jo crec que és un problema de cultura també sobre l'ordre públic, i que el conseller intenta pal·liar ara també coincideix en plenes negociacions pel govern, no? Fent exercicis de transparència que efectivament els cossos policials els haurien d'haver fet des de fa molt de temps. Però també crec que no hauríem de ser innocents i pensar que la policia pot sortir a fer determinades feines sense eines de resposta a situacions de contundència, ja sigui de violència o sigui de resistència d'algun tipus. És molt important que efectivament els protocols siguin públics. Estic d'acord amb el Ferran que no s'entén que no ho siguin ja. No sé si s'han de fer públics els protocols de l'ús de cada arma, perquè tampoc no sé què aporta, diguéssim, però sí que és evident que uns criteris bàsics de com funciona la policia del país, la ciutadania els hauria de tenir. En qualsevol cas, a mi el que em preocupa, precisament en aquest moment de negociació d'un govern, és que el que es pretengui és negociar més que qui ha de ser o qui ha de dirigir la política de seguretat o d'ordre públic, és decidir quina ha de ser la feina del cap de la Brimo. Crec que el que s'hauria de fer és intentar establir unes bases de policia democràtica, transparent i que compleixi els estàndards de qualitat que requereixen, que la policia catalana és lo suficientment jove però amb la suficient experiència com per corregir els errors que s'hagin pogut cometre durant tot aquest temps, però sobretot s'ha de normalitzar que ha d'existir una política d'ordre públic on ha d'haver-hi eines per fer una resposta contundent quan la situació ho requereixi.
Sí, jo estic d'acord amb les reflexions que fèieu. Comparteixo que a Interior tenen un problema de transparència que no ve d'ara, perquè el tema de les bales de foam, ja hi ha una moció del 2019 aprovada al Parlament que deia que aquest protocol s'havia de fer públic i sembla que finalment es farà, tot i que fa molts dies que estan dient que es publicarà ja i no s'acaba de publicar, però amb una pressió molt, molt gran, diguem, per aquest cas d'aquesta noia que ha perdut l'ull, i no s'entén, diguem, com aquests mecanismes de transparència, que al final l'únic que poden fer és que a nivell públic es pugui fiscalitzar molt més, i després que si hi ha casos com aquests es pugui dirimir a nivell judicial també, no en base a aquests protocols, si la praxi dels agents o de la gent en qüestió ha estat correcta o incorrecta, i per tant que es depurin responsabilitats, però sempre aquestes coses estan passant o van a remolc, diguem, d'incidents, de situacions greus que no haurien de produir-se en cap cas. Després volia fer una reflexió a nivell comunicatiu, que crec que realment el govern té un problema en el sentit que venen d'una reunió del Procicat en què es prenen unes mesures, no?, que els mitjans ja estan donant per confirmades, i en canvi el conseller és incapaç de confirmar-les, no?, aquí en directe, que crec que és una situació més que produint constantment, que no és només avui, però que realment no sé si és la millor manera, com a mínim, de dirigir-se a la ciutadania perquè entengui el que està passant. Ja no parlo de la funció dels mitjans i de la feina que fem nosaltres, que entenc que la fem com l'hem de fer, però que a nivell comunicatiu no, la veritat és que no s'entén, i crec que la gent tampoc ho entén. I després, a nivell de l'acord de govern, no?, que parlava, no?, d'aquesta qüestió de les incomoditats que havia generat les acusacions particulars de la Generalitat contra manifestants, que pel que sembla, o pel que ha dit el conseller, no sembla que estiguin realment tan lluny del preacord aquest, o de l'acord que han tancat Esquerra i la CUP, no?, que potser per aquesta via, que a nivell polític doncs semblava que podia generar més inconvenients, doncs que potser no serà un dels principals acords, també perquè la qüestió de la moratòria de les bales de foam en teoria s'acaba quan es publiquen els protocols, per tant, a l'acord aquest d'Esquerra i la CUP, per tant, si es publiquen ja deixa de ser també un problema, no? O sigui que...
És que la part de l'acord d'Esquerra i la CUP en matèria d'ordre públic fa més soroll que transcendència pot tenir, perquè tot és molt condicional. Efectivament, la moratòria depenia de la publicació dels protocols, el plantejament sobre les acusacions, hi ha diferents propostes de les dues parts que estan negociant, i de Junts per Catalunya, que no negocia directament per la CUP, però hi ha diferents solucions, i és evident que no es pot deixar els Mossos sense una cobertura legal en el moment que són víctimes d'alguna agressió. I després hi havia l'altre element, que era que demanava la CUP, que era que la Brimo no participés dels desnonaments, dels llançaments judicials i desnonaments. Situació que no pot decidir el govern per si sol, perquè això forma part d'un protocol que signa la Conselleria de Justícia, a la Conselleria d'Interior i el Tribunal Superior de Justícia, perquè és una ordre judicial.
Sí, però el TSJ no decideix quina unitat dels Mossos...
El jutge ho decideix.
Però no decideix quina unitat, no decideix
si va a la Brimo... El jutge, en l'ordre de llançament, diu, i enviïn vostès una unitat de determinat tipus, i ho fa vostè, i ho fan els Mossos, perquè són la policia judicial.
Però hi ha marge.
A no ser que decidim que la policia judicial no ha de partir, que els Mossos no han de ser policia judicial.
Però quan els Mossos d'Esquadra fan de policia judicial, tenen marge per decidir com és el dispositiu.
Però és el
jutge,
és el jutge qui posa en l'ordre de llançament si ha d'anar-hi una unitat o no ha d'anar-hi. Evidentment, tot això és modulable, com dius, però no, o sigui, els Mossos no poden renunciar a fer aquesta feina si el jutge els ordena.
Els Mossos no poden renunciar a anar-hi i a executar si volen fer de policia judicial. El que passa que sí que poden, diguem-ne, jo crec, modular la seva presència i modular la seva intensitat. D'altra banda,
praxi,
per exemple...
La praxi s'ha de modular, però insisteixo...
Però d'altra banda,
per
exemple, com van fer l'1 d'octubre i va avalar després una sentència de l'Audiència Nacional. És a dir, els Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre van anar a molts col·legis electorals, van tancar molts col·legis electorals, van requisar algunes urnes,
Ferran,
ara no van donar ni un cop de porra.
Vale, Ferran, i ho van fer amb l'aval del jutge.
Això...
No amb l'aval del govern de la Generalitat, ho van fer amb l'aval del jutge.
Que tenien les mateixes ordres aquell dia.
Sí,
tenien, ja sé que és molt excepcional, però aquell dia tenien les mateixes ordres els Mossos d'Esquadra que el CNP i la Guàrdia Civil.
Ferran, i
tots
TSJ,
tenim al cap com van actuar cada
Ferran,
cos.
I el TSJ els hi va donar el vistiplau a aquella actuació. El que t'estic dient és que els Mossos no poden decidir per ordre del govern de Catalunya com actuen en un desnonament. I això forma part d'un protocol que signa el govern de Catalunya, les conselleries de justícia, la Conselleria Interior i el Tribunal Superior de Justícia. I sense una participació del jutge, sense una decisió del jutge, els Mossos no poden deixar d'anar-hi, per molt que la CUP vulgui.
Estem d'acord, Isabel. Estem d'acord en que no depèn d'ells i estem d'acord en que hi ha marge per fer-ho una mica diferent.
Pierre Cunovell, bon dia.
I bona hora.
Has vist que
heu deixat,
arribem a acords sempre.
Heu deixat el conseller amb un cap com un timbal.
Nosaltres?
Per què? I ha hagut de necessitat, aquí fora, un quart d'hora de tertúlia esportiva.
Heu estat parlant de futbol amb el conseller?
I de bàsquet.
Ah, sí?
Sí, sí, amb la Llogueres, el Canut.
Sí. Home, doncs bé.
Clar, perquè ha sortit d'aquí que li explotava el cap.
No, no tant.
I perquè és molt culer, el conseller. És molt culer, molt culer. I hem estat parlant una mica de futbol i de bàsquet.
No, ara en parlarem també de futbol.
Sí, però ja veuràs, pregunta-li. La Lloberes l'he fotut una masterclass de bàsquet que l'ha deixat tieso, pobre. Ha sortit de tu i s'ha trobat a la Lloberes.
En fi, pobre conseller, sort que és divendres. Ferran Casas, moltes gràcies.
Molt bé.
Ens veiem la setmana vinent.
Sí, senyora.
Que vagi molt bé. Isabel García Pagán, gràcies.
Gràcies.
Bon dia, Odeia Xerta, igualment. Gràcies, moltes gràcies. Bon
no els volia treure, però m'han dit que passi.
No, home, això... això va com va. Vinga, va, de seguida el Queco amb el resum de la setmana. Jo li dic cromos.
Vinga, doncs, amb els tres cromos.
Sí,
els tres cromos
de la setmana. Doncs vinga, els cromos al Queco.